Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit, bon vespre, bon tot. Arribem a l'equador del mes de juny amb més calor del compte. D'aquí a una setmaneta, revetlla de Sant Joan, entrada a l'estiu, final de mes, final de temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Espero que estigueu tots molt bé, malgrat els virus, les inflacions i els mals rotllos que circulen en l'ambient, que de veritat que els trobo excessius. Però, en fi, cal que posem bona cara al mal temps, no? I així procurem fer-vos passar bé cada setmaneta, dijous a les 8 del vespre, a la sintonia de Ràdio Sabadell, on tothom és molt benvingut. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Son false degli spadimi e dei nostri martir, non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece pingervi uno squarcio di vita. Egli ha per massima sol che l'artista è un uomo.
Thank you.
Això que acabem de sentir és el famós pròleg de Pagliacci, de Leon Caballo, Si può, signore, signori, considerat el manifest fundacional del verisme, on es descriuen una sèrie de principis programàtics d'aquesta escola estètica, que tanta importància va tenir en l'òpera entre finals del segle XIX i principis del XX. Habitualment, qui canta el pròleg és el mateix cantant que interpreta el rol de Tonio a l'òpera, un baríton. Però resulta que aquest que hem sentit no és un baríton, és un tenor. Sí, estimats amics i amigues oients, un tenor. No estem davant d'un fet ben original, perquè ja fa molts i molts anys el gran Mario del Mónaco, tenor dramàtic, va enregistrar aquesta peça. El d'avui és el tenor americà Michael Spires, que cantava acompanyat per l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg, dirigida per Marco Letonia. Això és un CD que ha tret recentment, que es diu precisament Baritenor, editat per Warner Classics, on canta tant àries de tenor com àries de baríton. I anem a parlar-ne, i ja sabeu amb qui. I avui rebrem per darrera vegada aquesta temporada aquest savi universal que igual serveix per un programa de ràdio que per una conferència, que per un article i molts etcèteres. Benvingut, Albert Ferrer i Flamaric.
Moltes gràcies, Jordi. Recorda que et faci el bizum per aquesta presentació.
Gràcies, encara estic esperant. Tanta activitat és abrumadora. Ja saps que ets a la ràdio ara? Sí,
ho soc.
Molt bé, molt bé. Avui, dos CDs, un de Michael Spires i l'altre d'un tenor pur, Julien Berg, més un llibre, l'enèsim, sobre la Calas. Tot això i més de l'O Flamaric número 37. Bé, què ens has de dir d'aquest senyor que canta en dues cordes diferents i que no és el Plácido Domingo? Gràcies a Déu, tot sigui dit.
Sí, últimament els cantants fan coses molt estranyes. Uh-huh. Bueno, últimament no, sempre ha estat característic de la història de l'òpera i de la veu, sobretot els tenors, que per alguna cosa... Tenors i sopranos, que com que es veu aguda, els deu afectar una mica les vibracions.
El
còrtex i les neurones les tenen alterades.
Tenen el terrat una mica perjudicat.
Doncs mira, a mi m'ha sorprès molt aquest CD.
Sí.
I en concret l'audició que has posat de Pagliacci, que es nota, en aquest cas, jo no l'he sentit especialment còmode en aquesta peça. Canta bé, busca molt la línia, però busca molt enfosquir el color i fer-nos creure que és més baríton que tenor.
Però
recorda,
se'n surt prou bé.
Sí, se'n surt prou bé.
Perquè ho sembla i tot,
Sí, ho sembla, però es nota allò que, igual que hem comentat en altres cantants al llarg de la temporada, que posa la veu allà, en un lloc d'emissió, i a partir d'allà va modelant, construint. Li falta aquell punt una mica de la teatralitat, de dirigir-se i de bueno, d'aquest punt de teatralitat de que implica el pròleg. Però realment, doncs, ho defensa molt bé i no estem davant de cap d'aquelles vergonyes que deies del Plácido, encara que siguin casos diferents. Recordem que el tenor en qüestió feia l'animalada aquella i està enregistrat a Òpera Rara de Les Martyrs, ària de l'acte tercer, de fer un mi natural, bueno, una mica falsejat, però bueno, podem dir-ne bastant natural i bastant impostat sense el falset, un mi sobregut amb tenor, que és una salvatjada.
Sí. Bueno, i el fa de, dels Puritani encara és més salvatjat. Aquest no l'ha fet encara?
Que jo recordi, no sé si ha cantat en directe i ha fet el fa a veu plena, cosa que dubto, perquè sí, un mi ja...
Jo he sentit algun, el Cunde, em sembla que el té. Hi ha algun enregistrament.
A veu plena, sense falset?
No recordo.
Buscarem per internet.
És una mica anguniosa aquella nota, sempre. A mi sí. Em fa una angúnia bastant.
Bueno, el pobre tio, ja sabem que la feia en falset, el sí. Re natural i el fa de, no. Després, doncs...
Sí. Sí, sí, home, esclar, falsíssimo. Falsíssimo.
Sí, però té aquell punt una mica velat, sensual. És...
Sí, home, sensual, no sé si és molt sensual. Allò que... Sembla un cabronet que li allò que li apretes els collonets. Bueno, escolta, què seria un baritenor?
Bueno, això en vam parlar ja
sí,
fa temps, eh?
Precisament baritenor, un disc d'aquest i un altre...
A l'excepció dels rols d'aquests, que a més el disc, doncs, d'alguna manera, és un homenatge a baritenors, que en aquell moment es consideraven tenors, com el Nosari o el Rubini, que van estrenar molts títols d'aquests primers anys del segle XIX. Doncs clar, en aquella època era un tipus de tenor amb una veu més fosca, generalment més gruixuda, que seria l'oposat al tenor contraltino. Moltes òperes de Rossini, sí. Doncs, quan hi ha més d'un tenor, sol funcionar
sí,
així.
Ja es veu clarament, sí.
El contraltino seria, per exemple, avui en dia el Flórez o el d'allò, no em surt, l'espanyol, el García.
El Velo.
No, el Velo, segons com, també. No, el Manuel García, el que passa que, clar...
Manuel García no és d'ara és...
No, és sí, exacte. El que passa que va fer papers dels dos també, sí, sí, Manuel sí. García, si ho mires amb lupa. Bé, sí. En qualsevol cas és una veu de tenor que té suficient també extensió per baix, per baixar una mica. Però després en el segle finals del XIX, principis del XX, un baritenor és un baríton que té un afegit de notes agudes o pot anar ja. A un registre de notes agudes que ja estan més en la franja del tenor, arribant a el sí natural, algun cas molt extrem, o el la bemoll amb comoditat, com per exemple el Marco Redondo, que per això tantes sarsueles dels anys 20 i que li van ser escrites per ell, 20 i 30, doncs pels barítons actuals els aguts pateixen, perquè esclar, estan per sobre del sol natural, sí. La natural, la bemoll, i allò ja pica.
Ja pica, sí, sí. Vaja, que en definitiva no sabem si és un baríton amb notes agudes o un tenor amb notes greus.
No, depèn de l'època, és un tenor que té unes característiques diferents del tenor contraltino sí. I més tard doncs, queda més de la faceta o de la vessant del baríton amb una extensió aguda més ampla.
Bé, us explico ràpidament el repertori d'aquest CD, que té 18 peces. Hi ha... de l'Idomeneo de Mozart amb paper de tenor, després de la Nozze di Figaro i Don Giovanni de Britton, Ariodan de Meul, no el de Händel.
Que per cert, lo del Don Giovanni, clar, ja estem al baix baríton, és que sí, és molt estrany.
No, esclar, però que canta del Don Giovanni, bueno, la serenata de Viene la finestra, que allà pots... El Meul, aquest Ariodan, és un paper de tenor, de la Vestale de Spontini també és de tenor. Aquí, aquesta òpera jo l'he vista representada per ell, precisament, com a tenor, però l'enregistrament que tinc el canta un baríton, vull dir que és una mica desconcertant, també. Del Barber de Sevilla, de baríton, de l'Otelo de Rossini, de tenor, de Le Postillon de l'Enjumeau d'Adam, tenor, la fill de Regiman, la famosa ària que tan popular va fer en Pavarotti, de tenor, el trobador de Verdi, canta Valent del seu sorriso, o sigui, de baríton, del Hamlet de Thomas, que és de baríton, dels contes de Hoffmann, que és de tenor, del Lohengrin, canta l'Infern en Blana en francès. Això és tenor. Pagliacci, com ja hem sentit, de baríton, de la Viuda Alegre també de baríton, de l'Air Espanyol de Ravel de baríton, del Carmina Burana de baríton, i acaba amb la cançó de Marietta, famosa de Tot Estat de Korngold, que és de tenor. Bueno, doncs ara el sentirem de tenor.
Sí, ara sí.
De baríton, ara s'ha de tenor, de Le Postillon de l'Enjumeau de Dolva Dam, una molt característica de tenor lleuger, no? Més a mi, Écoutez l'Histoire, aquest és el rol de Chapelou, que és més aviat per tenor lleuger, o millor, el típic líric francès, que de veu que no és gens gruixuda, no? Intervé també el cor de l'Òpera Nacional del Rin, sentim-lo. Sentim-lo.
Dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en croupe avec lui. Oh, qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Parfois une belle, ce n'était que sur le gazon.
És el mateix cantant del primer fragment i el del segon, eh? I no ho diries.
No, 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 realment ho has explicat molt bé, fer notar doncs, aquest contrast de registre, com s'adapta amb aquests també cant disbalzo, aquest domini de l'emissió i aquest pas sobretot de registres, a l'ús de veus mixtes, que també escoltarem amb la tercera audició del CD, i realment doncs, bueno, un cert funambulisme vocal per moure's en diversos trams de la tessitura masculina, i que realment doncs, és un CD força espectacular en aquest sentit, amb gust, amb recursos teatrals. A mi personalment no m'ha entusiasmat en alguns moments, però realment li reconec que és per treure's el barret. Hi ha un repertori variat, en estil, en èpoques, en exigència vocal, i fins i tot també hi ha una peça del Carmina Burana, com has dit abans, que fa un falset, però alhora molt estilitzat. Vull dir que realment és per estudiar tot el tema de l'emissió i del que fa aquí a l'Espires.
A mi l'Espires és un tenor que m'agrada força, per mi té una veu bonica, té bons aguts, té expressivitat, musicalitat, i jo l'he vist diverses vegades, sempre com a tenor, no? La primera vegada va ser els contes de Hoffmann aquí al Liceu, també l'he vist La favorita, francès, i l'Edipus Rex de Stravinsky, que va ser ara aquesta temporada, l'Africana de Meyerbeer a Frankfurt, l'Aureliano in Palmira de Rossini l'he vist a Pesaro, i la Vestale de Spontini al Teatre Andervin a Viena, són les vegades que l'he vist, no? Ràpida pinzellada biogràfica, té 42 anys, és jove encara, nascut a Mansfield, Missouri, Amèrica profunda.
42 només?
Només té 42, sí. Sempre sembla que en tingui més perquè està una mica grassonet, tal com...
Bueno, però a vegades els grassonets es conserven millor,
els fills de la seva terra. Doncs, nascut a l'Amèrica profunda, a l'estat de Missouri. Com a curiositat, en aquest poble on va néixer, Mansfield, hi va viure molts anys la famosa Laura Ingalls, la de la Casa de la Pradera. La de veritat, per això,
Es nota que tu en tens més de 42, però si no el faria servir aquest referent.
Tens raó. Malgrat ser americà, la seva formació i carrera són europees, bàsicament. Va estudiar a Viena i canta sobretot a Europa, encara que el 2020 va debutar en el Met. Sobretot canta Rossini, papers de baix de la gran òpera francesa.
Doncs, bueno, jo bàsicament el vaig conèixer sobretot per aquest enregistrament de Les Martyrs i altres referències que m'has anat donant aquest temps, i que quan has anat de viatges i l'has vist me n'has comentat, i que realment doncs, és una d'aquestes veus que esperem duri, es mantingui, perquè realment és una de les estrelles del moment, però ja sabem que quan comencen a fer aquestes coses...
Bueno, de moment ho fa amb disc, vull dir, jo em sembla que cantar òperes potser en algun concert, però...
No, i en concerts també hi ha ressenyes...
Però òperes, em sembla que de moment només les ha cantat de tenor, crec. Bé, doncs acabarem sentint-lo de nou, ara com a baríton, de nou, i amb òpera francesa, el Hamlet d'Ambroise Thomas, Au vin dissipa la tristesse, que és la chanson à boire, que diuen cançó de beure. I aquí el trobo més lleuger que en la primera peça, vull dir, aquí no enfosqueix tant.
No enfosqueix, i també es pot notar aquest canvi de l'emissió, d'aquesta mena de mixtures, de veus mixtes, i deixa'm dir que aquest és un brindis doncs, musicalment molt més interessant que el famós brindis de la Traviata. Potser hauríem de reivindicar.
No, cal discutir-ho, això. Doncs vinga, endavant.
L'oblidant mon cœur. de nos beaux jours, Dieu sait le nombre. Chacun, hélas, porte ici-bas sa lourde chaîne. Cruel devoir, le désespoir de la Loin de nous, noir présage, loin de nous, noir présage, les plus sages sont les fous. Ah! Le vin dissipe la tristesse qui pèse sur mon cœur. À moi, de l'ivresse et le rire à mon cœur au liqueur enchanteresse verse l'ivresse et l'oubli dans mon cœur douce liqueur au liqueur enchanteresse verse l'ivresse dans mon cœur au liqueur verso l'oubli e l'ivresse, l'ivresse d'homme au cœur.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Bueno, ara sí que parlarem d'un tenor-tenor. Aquest és francès. Aquest és realment francès, té 40 anys, és jove encara, nascut a Lyon, o sigui, no és cap cadallet, però no és tan conegut com les Pires. Parlem de Julien Behr, B-E-H-R. M'interessa molt parlar-ne, per què? Doncs perquè dilluns que ve, dia 20, comencen 10 funcions de la flauta màgica en el Liceu. Fins al 2 de juliol, amb direcció escènica de David McVicar i musical de Gustavo Dudamel, amb l'excepció de dues funcions. Producció de Covent Garden, que a l'última hora la van canviar. I aquest tenor serà el Tamino a les 5 de les funcions, les altres 5 les fa el Javier Camarena. I la que em toca a mi per abonament la fa ell, precisament, o sigui que l'escoltaré en directe si tot va bé. I resulta que no és recent, aquest CD realment és del 2018, però jo l'he descobert ara, buscant referències del Julien Behr que havia de veure la flauta màgica, vaig descobrir això, un CD que es diu Confidence, que està editat pel Palazzetto Brusani, Alfa Clàssics, sabeu aquella...
Hem parlat, a vegades
sí,
hem parlat,
que fa aquests discos d'òpera francesa tan xulos. I tot ell és en repertori francès. Bé, abans de començar a parlar, proposo sentir una primera peça que és d'una òpera molt desconeguda, que és Jean de Nivelle. Jean de Nivelle, que és de Leo Delibes, conegut sobretot per la seva L'Acme, però va fer més òperes.
I per Ballet Coppelia.
Ballet Coppelia i Sílvia, és un altre ballet seu. Aquesta òpera, Jean de Nivelle, es va estrenar a l'Òpera Còmic de París el 6 de març de 1880 i sentirem Récit et Stances, és tal com li diuen, de Jean. Je vis l'avenir de France, amb l'orquestra de l'Òpera de Lyon, dirigida per Pierre Bleuze.
J'ai vu la bannière de France. J'ai vu la bannière de France. Je croyais tout bravé quand je bravais la mort. Je ne sentais plus rien en moi que ma souffrance, riant de la fortune et défiant le sort.
échelle la main haute, au gré de ma vengeance. Mais j'ai vu se dresser la bannière de France. Mais j'ai vu se dresser la bannière de France. C'est un honneur et le devoir, la patrie elle-même. Viens ton secret pouvoir noble et touchant emblème. Dans tes plis, je viens de revoir tout un passé que j'aime. C'est un honneur et le devoir, la patrie.
Bé, Albert, què n'has de dir de Monsieur Berg?
Home, doncs que està Berg, com a tenor i que té una veu, diguem, menys, més convencional, sense que sigui de mèrit. Spires és més particular, diguem-ho així. Té un color més fosc que quan l'Spires, per exemple, l'hem sentit cantant de tenor, i que és una veu, la del Julian Baer, doncs que va molt verd, ho sento, és que venen al dedillo, per aquesta pàtina lírica, romàntica, sobretot pel Tamino, però sobretot perquè també és repertori francès. Sí que és cert que hi ha moments que el timbre no acaba de ser del tot rodó, almenys en aquest enregistrament, però vaja, et dona bastant el pego, que en diríem. Té molta línia i, a més, el repertori d'aquest CD és que el recomanem, perquè jo la majoria de les obres no les he sentit mai, i l'ària que ara posarem a continuació, la del Fortunio, trobo que és una ària preciosa, molt bonica, i que no té res a envejar a l'ària, per exemple, dels Pescadors de Perles del tenor.
Sí, senyor.
I ha fet recordar.
Sí, mira, així ràpidament, les òperes que... També hi ha cançons franceses, perquè hi ha una cançó de Charles Trenet, que és el final, i em sembla que hi ha algunes, això de Henri Duparc, Cosa et toile, això és una cançó. Però hi ha òperes com Cinq Mars de Gounod, que aquesta òpera en vam parlar al seu dia, amb aquelles òperes rares que presentem cada primer de mes. Aquest Jean de Nivelle, Fortunio d'André Messager, Les Chevaliers Jean de Victorin Joncière, compositors, alguns que no conec de res, d'una compositor que es diu Augusta Holmes, La Nuit et l'Amour, La Jolie Fille de Père de Bizet, aquesta és més coneguda, Jocelyn de Benjamin Godard, dies enrere, del Pene Pati, que cantava, sí, que és la mateixa ària. De la Lacmé de Delibes, Le Pays du Sourire de Lear, que també aquí li canten en francès, que és d'Aslan des Lachels, que és una opereta. Habanera de Chabrier, que això deu ser una cançó. La Mignon de Tomàs. La Viu d'Alegre de Franz Lehár, La Veuve Joyeuse, també tot en francès. Bé, interessant, si més no pel repertori i per la novetat, encara que sigui del 2018, de sentir un tenor que... Bé, jo no coneixia, i quan vaig veure que em tocava que no em tocava el Camarena i que em tocava aquest tal Julien Baer, vaig dir, que conyés aquest Julien Baer, no? Però bueno, vaig dir, mira, potser sí, vaig indagar una mica, vaig trobar aquest CD i vaig dir, bueno, per què no? Perquè el Camarena ja el conec, saps? I que em toqui un que no és Camarena, perquè jo vaig el que em toca per abonament i no repeteixo, no tinc una butxaca tan grossa. Doncs...
Anem a sentir el Fortunio, l'ària...
Sí, sentim el Fortunio d'André Messager, que és una òpera que es va estrenar també a l'Òpera Còmic de París el 1907, i és l'ària de Fortunio, Gemé, la vieille maison grise.
Thank you.
Bé, jo tenia quatre coses per dir del seu currículum. A part de que surfen carotes rares a les fotos del CD, li van dir...
És marketing, marketing.
Ensenya, com... fes... ensenyar les dents, que té les dents molt separades, eh? Jo no les hagués ensenyat, eh?
Bueno, a la Netrebko la veiem amb vestits raros, allò últimament.
Allò és voluntari. He graduat amb honors al Conservatori de Lyon. L'any 2009 va rebre la distinció d'artista operístic revelació de l'any. I va debutar escènicament al Festival des Amprovans, protagonitzant l'Orfe aux Enfers d'Offenbach. Més o menys s'ha anat especialitzant en Mozart i el romanticisme francès. Fins ara ha cantat a l'Òpera de París, a l'Òpera Comique, al Teatre Champs-Élysées, a les òperes de Lyon, Bordeus, Estrasburg, Lille, Liège, Flandes, al Teatre Andervin, a Luxemburg, al Regio de Torino, a la Fenice de Venècia, a Colònia, Ginebra, Òpera de Minneapolis, als Estats Units, i també als festivals de Salzburg, els proms de la BBC i el festival Mosley Mozart de Nova York. També canta altres repertoris, com Lucia, Traviata, el Chester de Gluck, Pelléas de Melisande i o The Rake's Progress de Stravinsky. I ara, doncs, debutarà en el Liceu la setmana que ve.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara acabarem parlant d'un llibre, un llibre sobre la Calas, que no n'hi ha gaires. No hi ha gaires de llibres de la Calas.
Bueno, en castellà menys, dels que et penses, però a nivell internacional, bueno, sí, realment...
Bé, la veritat és que l'enfoc és una mica diferent de l'habitual i dona una visió més personal, humana i íntima sobre la cantant d'òpera més famosa de tota la història. Però abans de parlar-ne, sentim a la Maria, que sempre és una bona cosa, i Puritani de Bellini, Bien diletto en ciel la luna, amb l'orquestra de la Scala dirigida per Tullio Serafin. El llibre es diu Maria Callas, Cartes i Memòries, una edició a càrrec de Tom Wolfe, Wolf, que és en V-baixa, nom doble B, traducció de l'italià, de l'anglès i del francès d'Emiliano Dincecco i Jordi Sánchez San Juan. L'editorial és a Cal i ha sortit ara fa ben poc. Les primeres pàgines de la 17 a la 52 són les memòries de la Cales, molt curtes, fins al 1957, dictades de la periodista Anita Pensotti. Explica moltes coses que ja sabem, si hem llegit alguna biografia seva, i com interessant el que explica sobre la seva relació barra rivalitat amb la Renata Tebaldi. I després tot són cartes que ell escriu i envia a multitud de personatges.
Sí, sí. I permet de, doncs, que sigui aquesta matriu que, per, que a vegades han consultat a gent que ha fet biografies. De fet, te'n recordes el llibre L'Elvira de Hidalgo? Doncs sí. Algunes de les cartes i qüestions estan tretes d'aquell mateix llibre, però la versió francesa, que va sortir el 19. S'ha de dir que només han tardat 3 anys en editar un llibre com aquest, una qual cosa, seguint el ritme de la bibliografia espanyola, té molt de mèrit, i que encara que certament a vegades ja estiguem una mica cansats de tanta Cales, aquest llibre, aquesta documentació, com que és de primera mà, i és una d'aquelles fonts que molts especialistes han consultat però no s'havia editat i fet una compilació tan, diguem, seriosa, que a més té moltes notes a peu de pàgina que esclareixen algunes dades, doncs realment és oportú el llibre. Jo quan va sortir també vaig dir, ostres, ara això, però realment val la pena, i almenys jo en castellà només tinc la Valfraga, que en van parlar, i alguna altra, i per tant, home, doncs és un tipus de llibre diferent. Es fa pesat, dosifiqueu, si el compreu i el llegiu, no intenteu, són 500 pàgines, i no l'intenteu llegir en un parell de tardes si el voleu gaudir.
Més no, aviat perquè de... això de les cartes jo diria que s'ha d'anar dosificant, eh?
Sí, sí, a més cada any està dins l'epistolari, està repartit, és a dir, tens l'any 49 o el 50, i a més hi ha una cosa molt interessant, que és que van posant un petit quadret amb les funcions, per exemple, obres, jo que sé, aleatòriament, la pàgina 234, i veus 28 de juny i 30 de juny va cantar La Traviata de Verdi, dirigit per Nicola Resigno, al Royal Opera House de Londres. I això ho vas trobant i et permet, doncs, veure una mica l'agenda d'actuacions i la cronologia professional de la Cales, que trobo que està molt bé.
Bé, això és el que deia, les cartes donen una imatge seva de primera mà, més la persona, una mica despullada de, diguéssim, de lo que és la parafernàlia de l'artista, sí. Però jo francament les trobo un pèl cunyàs, no et seré sincer.
Bueno, però et permet veure detalls concrets, per exemple, has dit el tema Cales Tebaldi, després amb el Vagarozzi, tot el conflicte que va haver-hi, amb el Rudolf Wing, també les tensions...
Sí, bueno, a veure, jo no he passat de les primeres, no he tingut temps de llegir llegir les memòries, que d'aquí és on dic allò de la Cala, Cales Tebaldi, que diu, jo sempre vam ser molt amigues, m'haig portat molt bé, i l'altre va començar a fer coses rares.
Bé. Aquesta és la perspectiva de la Cales.
Aquesta
és
la perspectiva de la Cales. L'altra, com que no sé, em sembla que no va escriure memòries,
bueno,
no va... No
com, sé. Com que aquest any és el centenari, ves no n'acabi sortint alguna.
Sí, bueno, la setmana passada vaig fer el programa
sí,
del
centenari... Sí, l'he d'escoltar. No he tingut temps.
De la Tebaldi, però... jo tampoc he tingut temps de llegir llibre. I bueno, no ho sé.
Ja Tebaldi.
Ja Tebaldi, i tant. Per què no te cales?
Bueno, estem final de temporada,
final de temporada
ja...
esgotadíssims, i bueno, se'ns pot perdonar, oi, qualsevol bajanada. Escolta, sentim un altre fragment, que serà l'últim.
Sí, deixa'm apuntar quatre coses, perquè clar, l'oportunitat de llegir això i escoltar, refrescar, doncs, la Cales, veu que veloç, àgil, bé els picats, ho hem sentit abans amb el Lipuritani, com sap aprimar, com fa els filats, el sentit del fraseig, el sobregut fantàstic, el portamento net, i en aquest cas Il Turco in Italia, aquest prodigi, treball minuciós amb intenció, en la relació text-música, matisos dinàmics, vivesa del personatge, realment... És que era molta Cales.
Sí, era molta Cales. És a dir, la gran Cales no la descobrirem ara, oi? Doncs bé, l'últim fragment musical d'avui, i la sentirem, ja ho has avançat, en un rol que va cantar en escena, no sé si van ser una o dues vegades o més, però és un rol còmic, que ella sempre va cantar Dramons, oi, com sabem. Però aquest és un rol còmic, és la dona Fiorilla d'Il Turco in Italia, de Rossini. Per tant, sentir la Cales en òpera bufa és tot un esdeveniment per mi. Non si dà folia maggiore, i de nou amb l'orquestra de la Scala, però ara dirigida per Gian Andrea Gavazzeni. si vols afegir alguna cosa, però fins aquí hem arribat avui.
No, poca cosa més. L'únic que sí que m'agradaria dir dues coses. Una és que la selecció musical, que ha estat com sempre molt bé, triada per tu, però jo, a veure si tenim dos minuts perquè acabis de posar al final de l'Argo al Factotum de l'Spires, perquè realment a nivell de teatralitat i tot aquest canvi de registres, com recrea el personatge de Fígaro a nivell, diguem, teatral, però a través de la veu, trobo que és excepcional i des d'aquesta perspectiva és un dels millors l'Argo al Factotums que hi ha. Almenys sentim els dos últims minuts.
Doncs intentarem.
I amb això jo ja et dic adéu fins a la temporada vinent. Vull el contracte de renovació la setmana vinent,
puges,
amb un zero més, com sempre.
Puges de dalt i el demanes. Aquí, aquest és l'últim Meló Flamaric de la temporada 2022, acomiadat fins al setembre. Moltes gràcies, com sempre, i bon estiu. Que t'ho passis molt bé.
Cuida't. I ens trobem al setembre.
Huele a azufre todavía.
Bueno, obrirem les finestres per ventilar el camí.
I marxo volant.
I marxes. A tots vosaltres ens retrobem d'aquí a 7 dies, que encara no hem acabat. Ens queden res. Ens queden, amb aquest, 3 programes. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.